Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Gràcies.
Sí.
Gràcies, gràcies per acompanyar-nos en aquesta estoneta, aquesta segona part del Passeu sense trucar des de Ràdio Valira, cadena Pirinaica.
Sí.
Bueno.
I què?
Doncs res, que molt content i molt satisfet doncs, de poder un cop més doncs, això posar-te davant del micro.
Home, i tant.
Perquè què seria de la meva vida si no hi hagués un micro?
No ho sé.
Doncs no
ho sé. Algun dia ho serà, no?
Home,
quan te jubilis?
Sí, bueno, no, però tot i així ens el seguiré necessitant.
No, doncs te comprarem un, home.
No, no cal, ja el tinc perquè allà és on poso, per exemple, les coses que m'haig d'escaufar.
Un micro, però allà és un microones.
Sí, sí.
Allà és un microones.
Allà és un microones. Bueno, però un element, fixa't bé, de cuina, molt, molt radiofònic, un microones. Micròfon i ones que s'expandeixen.
Ens va explicar la història del microones,
el
Miralles.
El Miralles, és veritat.
Avui parlarem amb ell.
Sí, bueno. Doncs res, avui recordarem també una data, 28 de gener de 1950, tenia un any, 56. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the
end of Lone Street, that Heartbreak Hotel. Ai, sí.
Doncs el 28 de gener del 56, el jove cantant de rock country, en aquell moment, Elvis Presley, va fer la seva aparició
a la tele,
en un programa de varietats musicals presentat per José María Íñigo.
No, senyor.
No? És que era qui feia programes de varietats musicals.
No.
No, era el Stage Show, i va cantar aquesta cançó, Heartbreak Hotel.
Ah, sí.
Però és com a l'Hotel Califòrnia, però és més antic.
Home, i tant.
Després, com
compte, els anys
hotel
que té.
Important musical al Califòrnia, no? Hotel. Bueno, doncs això passava, com dic, el 28 de gener del 56. I ara també... Ara recorda la Candela...
Ai, sí.
Sí, recorda.
Sí. Perquè recordarem a Pipi Calzas Largas... Perquè el 2002 ens deixava qui va donar vida a la Pipi, l'escriptora sueca Astrid Lindgren. La meva mare sempre deia que fa masses bestieses aquesta nena.
Sí.
Home, la veritat és que sí, eh?
Jo me'n recordo, ja. No és un bon exemple pels nens.
Bueno, són millors els d'ara, potser?
No, ara fa,
doncs ja
fa cagar, ara. Perdonin, però és que fot cagar tot plegat. Ai, sí, Pipi Calzas Largas. Bueno, molt bé. Anem a les audiències de televisió. Ahir, minut d'or, 21 hores 03 minuts, passa palabra, 3.212.000 espectadors i espectadores.
I anem a la revuelta, perquè tenien un polític. Clar, un polític per... Ja se li veu, eh? Què?
No, a l'Hormiguero.
A l'Hormiguero, perdó. Sí, a l'Hormiguero tenien un polític.
Clar.
Un polític que, esclar, molta canya a l'actual president d'Espanya i això li agrada al Pablo Motos i per això ho va convidar.
Sí,
el
sí.
Paje.
El Emiliano García Page.
Paje.
Bueno, ja, però jo li dic Page. Sí, és la pedra a la sabata que diem sempre de l'amic Pedro Sánchez, del rei del Mambo. Bé, doncs...
Va guanyar a la revuelta ahir el Motos.
Sí.
No, per una miqueta.
Com vols dir, va guanyar a la revuelta? Va guanyar,
va guanyar a la revuelta.
Ah, va guanyar a la revuelta.
A la revuelta.
És que a vegades no t'entenc.
Ai, noi.
Mira, ahir precisament l'Hormiguero va fer un 16,5 i doncs va ser amb aquesta primera visita de l'Emiliano García Page. I és la ratxa de victòries més importants que porta des de que bueno, van començar, perquè sí que hem de recordar que pràcticament tota la setmana passada i aquesta, clar, doncs l'amic Motos de moment doncs va superant.
Deu estar content.
Deu estar content, deu estar content.
Sí, sí, sí,
per
sí,
ser
sí.
exactes, l'Hormiguero ahir, tampoc no massa, però bueno, va amb el senyor Page, doncs va haver 2.294.000 espectadors i a la Revuelta 2.110.000, que per cert, la Revuelta tenia l'Alejandro Sanz, que l'havia tingut el Pablo Motos.
S'ho van passant. Els clars s'han de promocionar, eh?
Sí, sí, sí.
I la Sara García, també.
I la Sara García.
El programa amb més audiència entre els canals temàtics de la TDT.
Ojo, novetat.
Sí, va ser l'episodi de Emanet, emès a Nova, a vora les 3 de la tarda.
380...
Què és Emanet?
No tinc ni idea.
Hola?
Jo simplement...
Jo no tinc ni idea, jo.
No, home, no.
No
sé què és Emanet.
Emanet?
Ja ho miraré. Emanet? Però m'ha cridat l'atenció perquè no ha estat la pel·lícula de l'Oeste.
Ah, bueno.
No,
potser no en van fer ahir, de pel·lícula de l'Oeste.
Sí que en van fer, sí.
Això vol dir que s'ho va mirar.
No m'ho vaig mirar, però sí que en van fer, sí.
Hi va haver el partit del dilluns, el que quedava de la Lliga Espanyola, a la vez Celta de Vigo.
1-1.
Van empatar?
Sí.
No ho sabia. 113.000 espectadors. I continua escalfant motors al Benidorm Fest 2025.
Sí.
Primera semifinal avui a Ràdio Televisió Espanyola a la 1 a partir tard de les 22:50.
Bueno, m'imagino quan acabi la Revuelta.
Mm-hmm. Clar. Presentat, ja ho sabeu que el Benidorm Fest doncs, serveix per escollir qui o quins representaran a l'estat espanyol al Festival d'Eurovisió. Està presentat per la Ruth Lorenzo, la Paula Vázquez i la Inés Hernán. Estaran al Palacio de Deportes, l'illa de Benidorm. També en tenen una d'illa allà, eh?
Sí, es veu que sí. Veu que sí. I després una cosa que a mi personalment m'ha cridat molt l'atenció i és que Mario Casas, l'actor Mario Casas, es fa de l'Espanyol.
Com dius ara?
Bueno, pues sí, perquè l'actor criat en el poble de la icona perica Jordi Lardín...
No sé qui és.
Doncs Jordi Lardín va ser un
jugador, no?
Un jugador de l'Espanyol.
Ah, doncs, ja m'ho penso, ja, però saps, no ho havia sentit mai.
Com aquells jugadors, el Solsona, a l'època, el Lardín, també a l'època, Camudo, a l'època, saps? Bueno, el Lardín, doncs, un jugador molt, però que molt estimat per part de la parròquia perica, no? Doncs el Mario Casas fa de seguidor de l'Espanyol en una pel·lícula que es diu Muy Lejos i que s'estrenarà a l'11 d'abril, tot i que ell és d'un altre equip. Ja t'ho explicaré, això. Mario Casas es va passar pràcticament tota la seva infància i joventut des dels 6 fins als 18 anys a Catalunya.
Ah,
i
sí?
Concretament, sí.
Ah, no ho sabia.
No, jo tampoc. Jo tampoc, me n'hi he assabentat, no ho sabia. Va estar a Collbató i Esparreguera.
Ah,
i resulta que el Jordi Lardín...
És d'Esparreguera.
Ah, això mateix.
Ah, mira.
Sí. Bé, d'aquí, doncs, aquesta icona perica, no?, l'amic Lardín. De tota manera, l'amic Mario Casas, tot i que té simpaties, es veu, però sí que és un seguidor... i li agrada molt el Deportivo de la Coruña.
Ah, carai.
Sí, perquè es veu que els pares eren d'allà.
Ah,
i aleshores, bueno,
clar, els arrels
més,
són els arrels.
Diria que ell és nascut allà.
És nascut, clar, si va venir als 6 anys, va anar als 6 anys a...
Sí, sí.
A Collbató,
Collbató,
a prop de Montserrat.
Home, amb les muntanyes, amb les muntanyes
amb
de Montserrat. Estàs
però no
allà.
Va ser escolanet, eh?
No, crec que no.
No va anar a l'escolania.
Tu, afortunadament.
No va anar a l'escolania.
Mira, l'altre dia també me n'assabento que aquest col·legi de... allò de qualitat indiscutible, el famós Viaró.
Home, sí, el Viaró, sí.
També un altre problema... d'assetjaments i abús, sí, d'un professor...
Oh.
No sé si un professor o bé un frare, perquè bueno, ja saps que aquest col·legi és de l'Opus Dei.
Mira que bé.
Sí, és de l'Opus Dei. Hombre, un col·legi molt, 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 molt important. Però bueno, també amb problemes d'aquestes característiques i aleshores ja acabes pensant que suposo que això s'ha produït arreu.
Sí, tant.
De, ja no diria del món, però bueno, ja que parlem d'Espanya en aquest cas... Doncs home, crec que s'ha produït pràcticament
a tots els col·legis.
Sí, sí, sí. De moment Andorra no, no? O sí?
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs, com ja és habitual, els dimarts tenim la presència avui a través de el telèfon.
Això sí.
Sí, avui no el tenim,
no
el aquí,
tenim aquí, no.
No el tenim aquí a l'estudi, del professor Miralles.
Hola, Miralles.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Hauries de venir, Miralles. Que
ja vindrà,
està,
home.
Està, està millor aquí a l'estudi, home.
Home, sí, però, esclar, ell també té les seves obligacions,
ho
pobre.
Entenc, ho entenc, Miralles, però és que saps què passa? Que després m'haig de baixar amb autobús.
Qui és barrut. És un barrut, eh? Quina
fa
barra que
fred,
té.
No?
I fa molt fred, clar.
Fa fred, Miralles. Bueno, sí, sí, però bueno, tampoc no ens podem, no ens podem queixar. No. Per aquí, per Barcelona, com està el tema?
Ha refrescat, ha refrescat.
Ha refrescat.
Ha refrescat. Bueno, bueno.
Ai, sí, avui tirarem molt endarrere, tant com 100 anys.
Sí.
Tampoc és tant, 100 anys, eh?
Ah, no. Bueno, esclar, clar, allà a l'univers parlem de milions i milions.
Sí,
oiga,
clar.
Però per mi 100 anys són uns quants anys, eh? Escolta, i parlarem de... d'un cognom que ara ens sona moltíssim, que és el Hubble.
Sí,
eh?
Sí.
Sí, sí. Bé... Del Hubble en parlem una miqueta així de resquillada.
De resquillada.
Però, sí. Sí que podria ser el protagonista principal d'aquesta història, perquè avui us explicaré una historieta.
Ah, molt bé, molt bé.
Va,
molt
anem
bé.
A divertir-nos.
Crec que és el... o no, poder no, poder estic equivocat, Miralles, és el germà del Chuck Norris, no?
Henry Norris.
Henry Norris. No.
Vale.
El Henry Norris era el director del Departament d'Astronomia de Princeton.
Ah. Yeah.
Un dels grans astrònoms americans de principis del segle XX.
Ja. Yeah.
A més, va ser el tutor i el director de tesis de molts dels astrònoms que van després fer la revolució de l'astronomia i que, bueno, que ens ha portat a l'astronomia i al coneixement de l'univers tal com el coneixem avui en dia. Però bueno, si ens remuntem 100 anys enrere, fins i tot 101 anys, va, fiquem. L'univers no l'imaginàvem o no ho coneixíem com el coneixem ara mateix. Pensàvem que l'univers era només la nostra galàxia. Pensàvem que tot l'univers estava dins de la nostra galàxia. No hi havia altres galàxies enllà de la nostra. Tot això, aquella època, el convenciment generalitzat era aquest, i les altres galàxies que es veien, perquè ja es veien, perquè ja tenien telescopis que els permetien veure altres galàxies, es pensaven que eren objectes nebuloses que estaven a dins de la nostra galàxia. I això passava, bueno, per una raó ben senzilla, perquè a principis del segle XX, ens remuntem a 1920, pues no hi havia manera de mesurar quina era la dimensió de la nostra galàxia i de mesurar la distància a la qual es trobaven aquestes nebuloses. I justament és arribar a mesurar aquestes distàncies que va fer que es canviés la concepció que tenien de l'univers. I si bé, bueno, va ser Hubble que va mesurar la distància a la galàxia d'Andròmeda i va veure que era una cosa que estava fora de la nostra galàxia, això és el que va anunciar el senyor Henry Norris Russell el 1925, el 1 de gener de 1925, mm. A les reunions que feien de la Associació Astronòmica Americana, mm-hmm. O de la Societat Astronòmica Americana, que és una de les principals societats d'astrònoms que hi ha en el món, i que a l'època feien les seves reunions entre el 31 de desembre i el 1 de gener, ara ho fan a meitats de gener. Es continuen fent aquestes reunions, però ja no les fan en aquestes èpoques festives. Però a l'època sí que es reunien a l'1 de gener, i el Henry Norris Russell va anunciar l'1 de gener del 1925 que el senyor Hubble havia mesurat la distància a la galàxia d'Andròmeda i que trobava que aquesta galàxia, aquesta nebulosa, estava més enllà dels límits coneguts de la nostra galàxia. Però, com deia abans, tot això va ser perquè es va descobrir com mesurar les distàncies als objectes que veiem en el cel. I això va ser... hi van haver dos personatges claus en com es poden mesurar les distàncies. El primer dels personatges claus va ser la Henrietta Swan Leavitt.
Senyora.
Que era... La Henrietta Swan Leavitt no era astrònoma, no era astrònoma, tot i que tenia una formació que li hagués permès ser astrònoma, però a l'època, que imaginem, principis del segle XX, finals del segle XIX, principis del segle XX, a les dones no se'ls hi permetia fer recerca com a nous homes, eren nous homes que estaven fent recerca. I la Henrietta treballava com ordenador humà, una feina que feien feines rutinàries, els hi arribaven les plaques fotogràfiques de vidre, que a l'època s'observava amb telescopis, en grans càmeres fotogràfiques que feien fotos que es ficaven sobre plaques de vidre, i a partir d'aquelles plaques de vidre, els ordenadors humans, com la Henrietta, mesuraven la lluminositat dels estels que es veien. I amb ella li van encomanar de mesurar la lluminositat d'uns estels que es veien en els núvols de Magallanes, el gran i el petit núvols de Magallanes, que eren estels variables, que se'n diuen un tipus d'estels que se'n diuen cefeides. I en va descobrir més de 1.700 d'aquestes cefeides observant les plaques que li venien d'un telescopi. Ella treballava en l'observatori del Harvard College, de la Universitat de Harvard, però l'observatori estava a Perú, en un telescopi que tenien els de Harvard a Perú, perquè ja n'hem parlat diverses vegades. Els núvols de Magallanes només es veuen de l'hemisferi sud, no es veuen des dels Estats Units. Però els astrònoms que estaven allà agafaven les fotos a Perú, les portaven a Harvard, i la Henrietta, amb els seus ullets, anava mesurant la lluminositat d'aquests estels, que són estels que són variables, a més. És a dir, s'agafaven imatges a diferents períodes de temps i la llum d'aquests estels, o la lluminositat d'aquests estels, canviava d'una placa a una altra placa de la mateixa zona. I ell el que feia era anar mesurant, que és complicat, veure si és més o menys lluminós, així a ull, sense cap instrument tecnològic que el pogués ajudar, anava mesurant i apuntant les lluminositats d'aquests estels. I què és el que va veure fent les seves mesures la Henrietta? És que hi havia una relació directa entre el període en què canvia la lluminositat, entre que passa del màxim al mínim de llum aquests estels, són estels que canvien de llum, perquè, per diverses circumstàncies físiques que tenen, ara no hi entrarem, però hi ha una relació entre el període, el temps en què canvien, i la seva lluminositat. Quan més lluminosos són, més gran és el temps que passa entre el màxim i el mínim. I ella va descobrir aquesta relació entre període i lluminositat. Què vol dir això? Vol dir que mesurant el temps en què canvia l'estel entre el seu màxim de lluminositat i el seu mínim de lluminositat, pots saber quina és la brillantor o la lluminositat real d'aquests estels. Perquè, un estel, quan més lluny està,
sí,
més dèbil apareix.
O sigui, menys llum té.
Sí.
Més llum t'arriba a tu i doncs més dèbil apareix.
Yeah. Uh-huh.
Però si saps quina és la llum real d'aquest estel i tu veus la llum que t'arriba fins a tu, pots mesurar la distància a la qual aquest estel es troba de tu. Això també ho podries fer des de la Terra amb una làmpara, que sapiguessis quina llum real té. Si sí. mesures la llum que t'arriba d'aquesta làmpara, pots calcular la distància a la qual es troba la làmpara aquesta.
Val.
És el que s'anomena un estel o un... com se'n diu? Standard candle, en anglès. És una candela.
Hola.
Sí.
Una candela estàndard.
Una candela estàndard. És el que sóc jo, una candela estàndard.
Jo no diria tant.
Si fiques la candela a una certa distància i veus la seva lluminositat...
Farem la prova avui.
Sí, exacte. Sí.
Aleshores, saps a quina distància es troba.
Ai, Déu meu.
Sí.
Això és el que va descobrir la Henrietta. Això ho va descobrir a principis del segle XX, o 1912. Va publicar un article que no va poder signar ella, sinó que ho va signar el director de l'Observatori de Harvard, el senyor Pickering.
Quin machisme, eh?
Perquè era una dona?
Clar.
Sí. Perquè era una dona, no va poder firmar.
Sí.
És molt fort, això.
El seu article.
No anava així.
Però ficaven a l'article preparat per Henrietta Leavitt.
Que menys, no?
Sí,
que menys. Ara, el que passa, fet això, a més, amb fotografies, no? Vull dir, ni fotografies, és que també és, no sé... Es fa raro, no?
Una feina extraordinària.
Ja.
Bé, sobre això, aquesta feina va arribar a mans de dues persones.
Mm-hmm.
Una va ser Herzur, és que no me'n... el nom és curiós.
No et puc ajudar, Joan Marc.
No.
Bueno, un astrònom que era austrohúngaro, però a l'època húngaro,
mm-hmm.
però encara existia Austro-Hongria.
Sí.
Herzur Sprutzel.
Sprutzel.
I té un nom complicat.
Sí, com el porter del Barça, no?
Sí.
Més
sí.
o menys.
I també va arribar a mans de Harlow Shapley, que era el Harlow Shapley, era aquest té una història curiosíssima, perquè aquest senyor va néixer a Missouri, en un poblet rural de Missouri.
Sí.
Va deixar els estudis a la primària, se'n va anar a fer de periodista de successos en un diari per guanyar-se la vida.
Yeah.
I sí, era periodista.
Yeah.
Quan ja començava a ser adult, va ficar-se en un programa per tindre estudis secundaris,
mm-hmm.
que es feia amb 6 anys, ell el va acabar amb 2 anys i seguint el primer de la seva classe.
Carai.
Sí.
I un coco.
Es va apuntar a l'universitat i va dir, a veure què faig a l'universitat. I va agafar la llista per ordre alfabètic, va dir, primer arqueologia, no sabia pronunciar-lo. Va dir, no, aquest no. Segon, astronomia. Va dir, mira, faré això.
Vinga.
I va fer astronomia.
Ja.
I es va treure el doctorat en astronomia.
Mira.
I va ser un dels grans astrònoms americans del segle XX, imagina't.
Però no perquè hi tingués cap interès especial,
no.
Vull dir, perquè li va sortir així, no?
No, periodisme.
Ja, per això.
Sí.
Grai. Sí, sí. Molt bé.
Per un coco.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ai, Déu meu, doncs continuem, per no dir acabem ja, perquè hem de marxar.
Sí, ho farem com sempre amb música, oi?
Sí, ho farem amb música.
Recordant una data.
Una data que és el 1985, és a dir, que fa 40 anys, no? D'això?
Bueno, 28 de gener del...
Sí, 40 anyets, 40
sí,
anys.
Del... 40 anys.
Déu-n'hi-do,
40 anys. Mirin, va bé... un grup d'afamados i afamades estrelles de la música que van gravar una cançó molt i molt famosa que s'ha escoltat molt i segueix escoltant, però que també és molt maca, que és el We Are The World.
Va arribar número 1 de les llistes de vendes i els beneficis es van destinar a combatre la fam a Etiòpia.
Sí, senyora.
We are the world, que hi ha moltes, hi ha Michael Jackson, sí, hi ha Stevie Wonder, hi ha...
We are the world, we are
the moltíssima
children.
Gent,
sí.
A més, amb Quincy Jones.
Home, i tant, també, evidentment.
Així que amb We are the world avui us deixem. Fins demà. Adéu-siau.
Adéu.
Great big family,
and the truth, you know.